L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Francesc Callau.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i al repàs de l'actualitat dels nostres territoris. Informació detallada sobre totes aquelles notícies que surten de les nostres seus en diferents indrets de les Terres de l'Ebre. Benvinguts a l'informatiu de Mute. I avui comencem amb notícies d'àmbit territorial, donat que el Consell de Govern ha aprovat va aprovar ahir dimarts el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per a l'any 2010. Aquest any suposarà una subvenció de 174 milions d'euros per als ens locals, més 140 milions d'euros provenents de governació i suposarà un increment del 6% dels recursos respecte a l'any anterior. En declaracions a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, el conseller de Governació, Jordi Ausàs, ha dit que és la inversió més important que hi ha hagut mai en el PUOSC. En total es realitzaran inversions en obra pública per un total de 471 milions d'euros. Segons Ausàs, això fa possible més de 1.077 actuacions al territori. En té més informació la nostra companya Tere Giner des d'Alcanar.
Efectivament, la majoria de les obres es concentren en urbanitzacions, pavimentació, conservació de la via pública i en equipaments municipals, culturals, esportius o docents. Se subvencionen 306 projectes en pavimentació, urbanització i conservació de les vies públiques amb una inversió que supera els 49 milions d'euros. Segueixen les obres d'instal·lacions culturals que sumen fins a 150 actuacions amb una intervenció de 34 milions i mig d'euros i les instal·lacions esportives que signifiquen un total de 65 actuacions per valor de gairebé 12 milions d'euros. Per la seva banda, el titular de Governació, Ausàs, manifestava que és una eina molt potent de dinamització econòmica a tots i cadascun dels municipis del país. El conseller afirmava que el PUOS és l'eina més potent del govern de cooperació local per donar suport als ajuntaments i es concep com un suport a tots els ajuntaments i de forma particular als petits i mitjans. Escoltem Ausàs.
Bé, avui pel Consell de Govern hem aprovat el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per l'anualitat 2010, és la inversió més important que mai s'ha produït en un Pla Únic d'Obres i Serveis. Estem parlant d'una aportació de recursos econòmics per part de l'administració, del Departament de Governació, de més de 174 milions d'euros. Això vol dir que té una repercussió d'inversió total en actuacions per un valor de més de 470 milions d'euros i això vol dir també que fa possible més de 1.070 actuacions en el conjunt del país, en el conjunt del territori. Si tenim en compte que a Catalunya hi ha 946 ajuntaments i el que fa aquest Pla Únic d'Obres i Serveis el que permet és que es duguin a terme 1.077 actuacions al conjunt de Catalunya, vol dir que estem parlant d'una eina molt potent.
Ausàs també assegurava que hi ha una diferència molt clara entre el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya amb el Plan Zapatero. El titular de Governació ressaltava que el PUOSC és una eina molt potent d'equilibri territorial i cohesió social i vertebració territorial.
És a dir, el Pla Únic d'Obres i Serveis que impulsem des del Departament de Governació és una eina molt potent d'equilibri territorial, de cohesió territorial social i de vertebració territorial. Per tant, les subvencions, els ajuts que s'impulsen, el finançament que s'aporta des del Departament de Governació no té en compte la demografia, no té en compte la població, sinó que té en compte les necessitats i les necessitats bàsiques. Mentre que els fons de l'Estat és una eina que aporta recursos als ajuntaments, però és fortament desequilibradora, perquè sí que potencia més els grans, però per tant els petits queden cada vegada més allunyats, més distanciats dels grans. Des del Departament de Governació no compartim de cap de les maneres el criteri d'un euro per habitant. perquè aquest és un criteri, és una màxima clarament desequilibradora pel conjunt del nostre país.
Cal destacar que respecte als programes de cooperació amb les diputacions, la Diputació de Girona invertirà 5.904.000 euros per a 60 actuacions. La de Lleida destinarà 8.327.000 euros per a 152 actuacions i la de Tarragona finançarà 124 actuacions amb 13.059.000 euros.
L'informatiu EMUTE, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
Dir també que continua aportant informació tot el que fa referència al tema de la comissió d'investigació per l'incendi d'Horta de Sant Joan. Així, el veí d'Horta de Sant Joan, Joan Lluís Gil, va denunciar durant la seva compareixença d'ahir davant de la comissió parlamentària que un agent rural va anar a buscar-lo poc abans de declarar el dia 28 per demanar-li que callés, que no sabia el que deia. El veí pagès situava l'origen del foc lluny de l'arbre calcinat que, segons els rurals, va ser la font d'ignició del foc. Gil va intentar declarar en diverses ocasions, però no ho va aconseguir fins dies després de la seva intervenció. Per part del conseller de Medi Ambient, els rurals, el seu informe no van donar cap importància a la seva declaració. El veí ha explicat que en créixer el foc va demanar durant dues hores un camió de bombers perquè se li cremava la granja. Dir, per altra banda, també que l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre i coautor de l'informe dels bombers, Fèlix González, ha negat aquest cas durant la seva compareixença, que es va produir també ahir dimarts, que hi hagués relaxació dels comandaments durant l'incendi d'Horta de Sant Joan. González va compareixer a la comissió d'investigació sobre el foc i va defensar l'actuació dels bombers i dels seus comandaments, considerant que les decisions que es van prendre van ser adequades. Alhora va subratllar que els recursos i els efectius que eren tot moment correctes i va obrir la porta a un problema tècnic en les comunicacions. Al preguntar-li per què els bombers no van ser evacuats abans, va indicar que no es podia donar una ordre d'evacuació a cegues. Dir també que el tècnic dels serveis forestals del cos de bombers de València, Raül Quílez, expert en incendis als boscos, va afirmar que està absolutament convençut que es va actuar correctament en les tasques d'extinció de les flames d'Horta de Sant Joan. Quílez va donar la raó als autors de l'informe dels bombers que van concloure que en el foc dels ports s'havia produït una situació d'atrapament generalitzat que no s'havia viscut abans a Catalunya i va assegurar que a ell no li constava haver llegit mai que en cap altre incendi poguessin haver quedat encerclats per les flames tants agents. Va dir que es tractava d'una especificitat d'aquest foc que el va fer diferent a la resta. El cap del grup de reforç d'actuacions forestals del GRAF, Marc Castellnou, compareixerà dilluns davant de la comissió d'investigació sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan que està duent a terme al Parlament. També ho farà el GRAF U, cap de la Guàrdia de Suport que donava les ordres des del centre de comandament Moisés Galán i el guaita dels GRAF de Lleida, Andreu Caravaca. Per últim, compareixerà el GRAF 6, cap de Tarragona, Ricard Expositor, i el cap dels GRAF de Barcelona, Juan Herrera. Serà la tercera sessió de compareixences de la comissió on ja han comparegut veïns, agents rurals i el cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre. Precisament entre els veïns que aquest dimarts van participar en la comissió, algun va coincidir a remarcar la força amb què el vent va bufar a partir del dia 21 de juliol al migdia, quan va produir-se el tràgic accident patit per la unitat GRAF de Lleida. Les ratxes, diuen algun dels veïns, eren tan fortes que aixecaven les teulades del poble, va afirmar un d'ells, Salvador Carbó, veí d'Horta, i va dir que s'hi jugaria al coll que un vent i una vegetació així farien molt més gran qualsevol incendi. Per altra banda, Convergència i Unió i el Partit Popular han criticat la presència de la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Olga Lanau, i del subdirector del cos de bombers, Joan Rovira, a la comissió d'investigació sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan, quan no els tocava comparèixer. El popular Rafael Luna va indicar que la seva presència podria condicionar directa o indirectament els compareixents i va recordar que els grups havien acordat que si volien seguir la comissió ho podien fer des d'una sala annexa. En la mateixa línia es va expressar Jordi Turull que si volien seguir la comissió ho podríem fer des d'una sala annexa. En la mateixa línia s'hi va expressar, en aquest cas, altres càrrecs. L'ecosocialista Jaume Bosch va acusar l'oposició de voler vetar la presència de càrrecs dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutter.
Dir també que continuen apareixent notícies respecte i produint-se novetats respecte a les reivindicacions del sector de l'encerclament de la tonyina català, que l'altre dia es va manifestar, concretament dilluns, davant de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, reclamant que es respectin els acords i les quotes de captures. Així, després de diverses reaccions i manifestacions, pareix que tot es deixarà com està, almenys de cara a aquest any 2010. En té més informació la nostra companya Araceli Domínguez.
Pere Vicent Balfegó, copropietari del grup Balfegó, ha confirmat via telèfon a la Cala Ràdio TV els resultats de la reunió que hi van mantenir a Barcelona els representants del sector de l'encerclament català amb el secretari general del Mar del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, Juan Carlos Martín Fragueiro, pel que fa a la continuïtat del desenvolupament de la campanya de pesca de la tonyina roja d'enguany sota les quotes i acords presos a la reunió de l'ICAT, l'organisme internacional que regula la pesca de l'espècie, el passat novembre a Brasil. A més, Martín Fragueiro també es comprometia amb els tonyinaires catalans a no posar sobre la taula de moment la transferència de quota del sector de l'encerclament cap a les almadraves andaluses. L'anunci permet respirar a la flota tonyinaire en base a l'Ametlla de Mar, que havia vist amenaçada la seva quota de pesca per aquest 2010.
L'informatiu en Mutter.
Dir també que la candidatura del municipi d'Ascó per acollir el magatzem central de residus que l'estat espanyol ha d'ubicar pròximament continua aportant també diverses novetats. Així, des de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya s'ha comunicat que en resposta a una consulta feta per la pròpia coordinadora, el Comitè Assessor Tècnic de la Comissió Interministerial de l'ATC va confirmar que 5 hectàrees del Centre Tecnològic Associat no tenen per què estar ubicades en el mateix municipi on s'ubiqui el cementiri. En aquest cas, el Centre Tecnològic Associat és una de les compensacions per a la zona on s'hagi d'ubicar aquest magatzem. Segons el comitè, es necessiten 7 hectàrees per al Centre Tecnològic Associat a l'ATC, de les quals almenys 2 hectàrees hauran d'estar annexes al terreny proposat per a la instal·lació d'aquest magatzem. A més, va afegir que es necessitarien 5 hectàrees per al polígon industrial. Poden estar aquest polígon i aquest terreny físicament dissociat de l'anterior. En l'informe sobre les iniciatives associades al projecte Centre Tecnològic, que es va publicar el 2006, ni l'actual convocatòria, mencionen que el Centre Tecnològic hagi d'estar situat al costat del cementiri nuclear, deixant la porta oberta a que pugui tindre una altra localització. Així, per exemple, l'alcalde de Sant Herbàs del Campo, a Valladolid, va manifestar i va valorar la possibilitat de retirar la candidatura del seu municipi per acollir aquest magatzem de residus radioactius en el cas de que la decisió final fos precisament que la província de Lleó pogués acollir la resta del polígon industrial associat. Segons la coordinadora anticementiri nuclear, afirma que els fets indicarien que el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on Resa ja té ubicat el Centre Tecnològic Mestral, serien el municipi preferit per instal·lar-hi, en aquest cas, el cementiri. En el procés de desmantellament de la central nuclear Vandellòs 1, clausurada el 89, l'empresa hi va invertir milions d'euros. S'hi han executat diversos projectes a través de convenis amb diverses universitats en les quals hi ha treballat molts enginyers i tècnics d'aquestes empreses públiques. Els terrenys nuclears de les instal·lacions del Consell de Seguretat Nuclear, del centre de la central nuclear Vandellòs 2, que ja o Vandellòs 1, en aquest cas, que no acullen cap infraestructura radioactiva, no s'han desclassificat del seu ús nuclear després de completar-se les dues primeres fases del desmantellament. I així mateix la línia d'evacuació d'electricitat de Vandellòs 1 no ha estat encara desmantellada. En aquest cas, les conclusions són per a, en aquest cas, la coordinadora, que per decisió d'Enresa, si el cementiri de residus radioactius finalment va a Ascó, en aquest municipi no s'hi instal·larà cap centre tecnològic ni cap empresa. Serà, segons la coordinadora, el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant el que acolliria tot aquest I+D i especialment el reactor nuclear experimental de transmutació.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en Mute.
Dir també, per altra banda, que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar... ...ha assumit les competències de control d'establiments. Així, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es pensa que es vol fer... ...es pensa que es pot fer una millor feina... ...i a la vegada rebaixa l'alarma que s'havia creat... ...per l'obertura d'alguns expedients sancionadors... ...a diversos establiments de la localitat. En té més informació la nostra companya Araceli Domínguez.
Divendres 29 de gener va tenir lloc una reunió ordinària del ple de l'Ajuntament en el que es va introduir un punt per la via d'urgència que feia referència a l'assumpció per part de l'Ajuntament de l'exercici de les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, als espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal. Aquesta assumpció de competències es va aprovar amb els vots de l'equip de govern Esquerra Republicana i PP. Els socialistes es van abstenir. La petició municipal es va fer en virtut de l'article 13.1.d de la llei de 11/2009, de 6 de juliol del 2009, que regula les competències municipals en aquesta matèria i disposa que li corresponen als ajuntaments en el supòsit que per acord del ple s'hagi acordat assumir-les. Aquest fet es deu comunicar als òrgans corresponents del departament competent en matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives. I així es va fer perquè, prèvia a les festes de la Candelera, el 28 de gener, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, va mantenir una reunió amb Xavier Monclús, el nou cap de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, en la que també va participar el sotsinspector de la policia local, Francesc Ciuraneta, i alguns propietaris d'establiments per planificar la seguretat d'aquestes dades tan senyalades per al municipi. Va ser en el decurs de la reunió on es va proposar al responsable de Mossos que la nostra vila assumís l'exercici d'aquestes competències. Així, la Generalitat, que és la que té atribuïdes aquestes competències, pot delegar-les als ajuntaments que ho sol·licitin si acrediten en els termes que la Generalitat estableix per reglament que tenen capacitat de gestió tècnica suficient per exercir-les, com és el cas del nostre consistori. L'objectiu bàsic d'aquesta assumpció és poder aplicar la normativa al respecte d'una manera rigorosa, però no amb l'excés de zel que Mossos ha emprat en algunes ocasions, possiblement en base a un desconeixement de la realitat de la població i de les situacions específiques que es poden donar i que requereixen un tractament més proper que, tot i complir la legalitat, avaluï altres factors i previngui situacions conflictives. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
El dijous, abans de la festa major, una nova reunió, que va ser la, diríem, definitiva. Ja m'havia entrevistat amb el nou comissari per parlar de diversos temes i un dels nous temes que es va posar damunt de la taula va ser el fet, la possibilitat de que l'Ajuntament pogués vetllar per el seguiment, la inspecció dels locals, dels establiments del municipi, de manera més directa, per aquelles inspeccions que es fan als bars, als llocs de música i que durant les últimes setmanes, els últims mesos, la veritat és que ha produït moltes queixes amb la línia de que els bars, els establiments se sentien, diríem, inspeccionats més que ajudats, se sentien com a perseguits.
De fet, en els últims mesos, Mossos havien iniciat expedients sancionadors importants. Amb l'assumpció de competències, diu Martí, el govern municipal vol que aquest tipus d'activitats es desenvolupin amb normalitat, trobant que no és correcte donar una llicència i l'endemà posar una sanció i creuen que no és prioritari el fet d'inspeccionar, perseguir i vigilar, perquè els propietaris, afegia l'alcalde, són els primers interessats en tenir el seu local en condicions i si passa alguna cosa, se'ls ha de deixar un temps per normalitzar la situació.
Informatiu en Mute.
Dir, per altra banda, que un any més el Departament d'Agricultura ha convocat els adjunts, els corresponents a l'any 2010, per a aquells pagesos que vulguen acollir la reconversió de les seves plantacions de cítrics. Així, el nostre company Domènec Raval, des d'Alcanar, ens amplia aquesta informació.
Què tal? Bona tarda. El Departament d'Agricultura del Govern de la Generalitat ha convocat els ajuts un any més per a la reconversió de plantacions de cítrics, en este cas corresponents a l'any 2010, mitjançant l'ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat del dia 8 de febrer de 2010. El termini de presentació de sol·licituds s'acaba el 27 de febrer i el de realització de les actuacions el 30 de juny del 2011, unes actuacions que hauran de ser justificades documentalment abans del 31 de juliol del mateix 2011. Les plantacions susceptibles de rebre l'ajut han de ser tarongers, mandariners, satsumes, mandarines clementines, mandariners híbrids, mandariners comuns, llimoners i arrangers, amb excepció de les varietats de mandariner Fortuna, Nova, Clement Villa, Clement Ules i Marisol, d'acord amb els plans de reconversió prèviament aprovats pel Departament d'Agricultura. Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser les persones físiques i jurídiques que siguen titulars d'una explotació fructícola situada en l'àmbit territorial de Catalunya, que hagin presentat la declaració única agrària corresponent, que tinguin les superfícies per les quals se sol·licita l'ajut degudament incloses en el pla corresponent, aprovat tal i com s'estableix a l'ordre ministerial del 7 del 2009. Siguen titulars d'una explotació agrària viable, tinguen una capacitat professional adequada, complisquen les normes mínimes en matèria de medi ambient, a més d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i socials amb la Seguretat Social i, evidentment, no tindre deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya. Es podran subvencionar les actuacions que consistiran en l'arrencada i nova plantació amb una varietat més adequada o bé l'empaltat sobre la plantació existent, així com les inversions complementàries per a la millora de les instal·lacions de rec en les parcel·les objecte de reconversió. El finançament d'aquests ajuts anirà a càrrec dels pressupostos del Departament d'Agricultura de l'any 2011 per un import màxim de 400.000 euros. A més, l'ajut està finançat amb l'aportació del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí. Cal dir que en el cas d'Alcanar, les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts poden passar per les oficines de serveis agraris o trucar al 977-73-23-76. En el cas de la gent de l'àmbit comarcal, es poden adreçar bé a les oficines del seu propi ajuntament, bé a la Delegació Territorial d'Agricultura a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un any més el Departament d'Agricultura, tot és a punt en posta per a la 15a edició de la Festa de la Carxofa i per a la 7a mostra de la cuina de la carxofa, en la que s'impliquen la majoria de restaurants de la capital del Montsià. Manel Ramon es atansa a tot el que fa referència a aquesta activitat.
Efectivament, parlem avui de gastronomia a la sintonia d'Amposta Ràdio perquè la Festa de la Carxofa arriba a la seva 15a edició en la celebració que tindrà lloc el proper diumenge dia 28 de febrer al pavelló Firal d'Amposta. A més de la tradicional jornada gastronòmica, durant tot el mes de març, tindrà lloc també les jornades gastronòmiques que els restaurants de la ciutat que ofereixen menús especials a base de carxofa per a tots els clients que vulguen degustar la cuina amb aquest producte estrella com a protagonista tindran l'oportunitat de degustar. A partir de les 11 del matí del diumenge dia 28 s'obriran les portes del pavelló Firal a tots els assistents de la Festa de la Carxofa, una cita obligada per a molts assistents. L'any passat es van repartir 3.000 tíquets de degustacions i aquest any s'espera superar aquesta xifra ja que hi participen més restaurants que en d'altres ocasions. Escoltem a Teresa Retxe, que és la responsable de l'àrea de dinamització econòmica de l'Ajuntament d'Amposta, organitzadora d'aquesta festa.
És la 15a Festa de la Carxofa, per tant, hem assolit ja un grau de maduresa en la festa important. Estem fent tot allò que havíem previst, que era promocionar territori, gastronomia i productes. Creiem que estem en una línia que va en la promoció d'Amposta i dels seus restauradors i, per una altra banda, les jornades gastronòmiques que durant el mes de març seran importants, ja que a preus molt competitius donaran una oferta molt variada i rica en el producte de la carxofa, els diferents restauradors.
Els tickets valdran 10 euros i es podran fer 8 tastos a triar entre 14 opcions diferents que han presentat els restaurants. Al recinte firal hi haurà també un mercadet de productes típics i actuació de la xaranga Suc d'Anguila. A banda, s'oferirà també un tast de vins a càrrec de la cooperativa de Gandesa i vins de Vall de Vinyes i tastos d'ostres en cava de la Musclera del Delta. Per als restauradors és una oportunitat de mostrar la gastronomia de la ciutat, doncs, i de reforçar aquest sector. Escoltem a un dels restauradors.
Bueno, hasta ahora sempre anat bé, no? Sempre intentem superar-nos i és el nostre això que és superar-nos cada dia més. Enguany el que fem serà retrasar una miqueta les jornades de la carxofa perquè molta gent quan venia el dia 28 o quan venia a la festa de la carxofa se pensava que la festa es començava llavors i les jornades començaven a llavors, no? I nosaltres el que hem fet enguany és començar el dia 28 de febrer, el dia de la festa, es començarem les jornades durant tot el mes de març, serà les septimes jornades gastronòmiques de la carxofa. I esperem que enguany veiem millor que mai.
Finalment, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha volgut agrair l'esforç de tots els cuiners que participen tant en la festa com en les jornades gastronòmiques i que contribueixen a que sigui un èxit aquesta festa de la carxofa, aquesta festa destinada a la cuina d'aquest típic producte d'Amposta i de la Ribera del Delta.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
Bé, i Crator disputarà la segona prova del concurs d'emergència a la sala Rasmatàs. Evidentment, des de Deltebre, en té més informació la nostra companya Lluïsa Bertomeu.
El dissabte 13 de març, Crator disputarà la segona ronda eliminatòria del concurs a nivell mundial emergència a la sala Rasmatàs 3 de Barcelona. Després d'actuar i passar la primera fase eliminatòria a la sala Mephisto de la ciutat Comtal i quedar en segon lloc amb 36 votacions, Creator tindrà l'oportunitat de tocar en una sala més gran, concretament a la Rasmatàs 3, juntament amb 8 bandes més. Cada actuació tindrà una durada de 30 minuts. El concert de Creator està previst per a les 8:30 de la nit. Perquè la gent del territori els pugui recolzar aquest dia 13, la banda posa a disposició dels interessats un bus que sortirà des de Deltebre, tal com ens explica Víctor Saragossa, bateria dels Creator.
Van creure oportú facilitar una mica el viatge a la gent perquè s'estudiés les despeses, la gent que vingués en tren o que vingués en cotxe. D'esta manera, només pagant lo que és l'entrada, 8 euros, i la reserva del seient, que són 2 euros, se poden arrambar al concert sense haver de tindre altres gastos. I al mateix temps també per a donar les gràcies d'alguna manera a la gent que s'arrambe, tant si venen en autobús com si venen en cotxe, els que estiguin a Barcelona i s'arrambien, hem cregut oportú fer un sorteig d'una guitarra firmada per nosaltres i sortejar-la. Necessitem que la gent mos vingui a donar el seu suport, el concurs d'emergència funciona de la seva manera. Cada grup fa una actuació de mitja hora i després de l'actuació, segons les mans alçades que haguen, s'ha d'aixecar la mà per a les votacions, pues, com més mans hi haguen alçades, més puntuació. I per això necessitem que la gent s'arrambe. Per això facilitem aquest autobús, perquè la gent tingui facilitats d'accés al concert.
El preu total és de 10 euros, que inclou entrada més bus. Si voleu més informació, visiteu la pàgina web creator.es. I si voleu adquirir entrades, ho podeu fer a través del telèfon mòbil 686 454 527 o bé a través del mail creatormusic@gmail.com.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I ens arriben precisament les informacions esportives des de la Ràpita, donat que va debutar en el primer equip a tercera divisió un noi de Rasquera, del futbol base rapitenc. Ens amplia aquesta informació el nostre company Ivan Subirats.
El juvenil Didac Rius Sabater, nascut l'any 92 a Rasquera, el va debutar el proppassat diumenge amb 17 anys al camp del Caçà en la 25a jornada del campionat de Lliga de la tercera divisió. El migcampista, ara rapitenc, debutà amb el dorsal número 2, ocupant plaça de titular en la zona defensiva, compartint equip amb el seu propi entrenador del juvenil, en Villa. El jove jugador, tot i que la rapitenca va perdre per 2-0, va jugar tot el partit i va tindre una bona actuació. D'altra banda, qui també va debutar en el mateix partit fou Joab Fazzini, amb el dorsal número 12, substituint el defensa central Mario per lesió al minut 23. Recordem que Fazzini fou cedit pel Gimnàstic de Tarragona a principis de temporada i va fer la pretemporada amb el primer equip de la rapitenca. Fazzini també va debutar amb bona nota. Aquestes dues recents incorporacions al primer equip rapitenc han estat a causa de les lesions de gran part de jugadors que ocupen la defensa, com Pere, Manel Subirats i el mateix Mario, que força massa per jugar el partit i acabar essent substituït al minut 23, com els deien, per Fazzini.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Així, el cel es mantindrà en les pròximes hores entre mig i molt ennuvolat, amb més clarianes al centre del dia, sobretot al terç sud i al quadrant nord. Són probables precipitacions de forma dispersa i aïllada a tot el Principat, i destacar que les temperatures oscilaran al llarg del dia d'avui entre els 10 i els 15 graus, enregistrant-se les més altes en la zona del litoral. I fins aquí tota la informació relacionada amb les nostres comarques amb l'informatiu de Mute.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.